Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
La guerra ha tornat a Europa. Fa 9 dies que Rússia va decidir que començava aquesta campanya militar a Ucraïna, una guerra que ja ha provocat l'èxode més gran de refugiats a Europa en 75 anys, des de la Segona Guerra Mundial, que no es veien imatges com les que malauradament aquests dies estem tornant a reviure, de guerra en territori europeu, però també tot el que està passant amb els refugiats, amb aquest milió, una mica més de milió de persones que veiem fugir d'Ucraïna com poden, atapeint-se en estacions de tren i combois de trens amb comiats de famílies, d'homes que no poden abandonar el territori, de les seves companyes, els seus fills, que intenten marxar, de famílies que han estat dies atrapats a la carretera per intentar arribar a la frontera de Polònia o d'altres països de la Unió Europea. De fet, l'ACNUR, l'Agència dels Refugiats de les Nacions Unides, ja ha advertit que aquesta guerra pot acabar provocant que 4 milions de persones intentin o aconsegueixin fugir de territori ucraïnès. Aquesta situació ha agafat també per sorpresa ucraïnesos que eren fora del seu país i que, veient el que ha estat passant, ha decidit que evidentment no era el moment de tornar a casa per la seva pròpia seguretat i de les seves famílies. D'aquestes persones, unes 140 aproximadament, com a mínim, eren aquí a Catalunya i ja han demanat ajuda al govern de la Generalitat per poder-se quedar a casa nostra d'entrada el temps que duri aquesta guerra o fins que decideixin que volen intentar tornar a casa seva. Per parlar d'aquesta situació, no només d'aquesta situació, però per començar amb aquesta qüestió, ens acompanya a aquesta hora la consellera de Drets Socials, la senyora Violant Cervera. Consellera, com estem? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos. Parlava, crec que són aquestes 140 persones, oi? Les qui us han demanat acollida, un lloc on poder-se estar perquè no volen tornar ara al seu país per la situació de guerra.
Sí, de fet, ho explicaves molt bé. La setmana passada la consellera d'Exteriors es va posar en contacte amb nosaltres. Bueno, de fet, perquè el consulat doncs, li havia comunicat això, que calculaven que devia haver unes 237 persones aquí a Catalunya que s'havien quedat dos atrapades d'una certa manera aquí tenien, i volien quedar-se aquí almenys fins a veure com estava la situació. I, per tant, ens va demanar ajuda perquè des del departament doncs, gestionem la xarxa del Banc de la Generalitat i persones doncs, que, per entendre'ns, es dirigeix directament al consulat en aquests moments doncs, són unes 140.
Per tant, estem en aquesta xifra de 140 persones, però és una xifra que podria ser, entenc, consellera, que al llarg de les pròximes hores o dels propers dies, en funció de com vagi la situació, podria anar creixent, com a mínim, fins a aquestes 200 i escaig persones.
Sí, a veure, hem de diferenciar una mica les persones doncs, que ja es trobaven aquí, que els albergs de moment doncs, estan acollint aquestes persones que estaven aquí, i de fet a l'alberg de Comarruga doncs, en aquest moment hi ha gairebé 100 persones, a l'alberg de Vic hi ha 27, i a l'alberg de Barcelona 18, que són dades d'ahir, vull dir, d'ahir durant el dia, però segurament ara potser també han variat. Mm-hmm. Després també, per desgràcia, doncs, haurem de veure també com se soluciona les dades que estàveu comentant vosaltres, que són realment esfereïdores i de la gent que, doncs, que estan sortint d'Ucraïna i que sabem perquè ens arriba també pels pobles, com que d'ucraïneses en teníem en molts municipis, doncs comencen ja a arribar alertes de que sembla com que hi ha persones que volen dir cap aquí. Per tant, ja estem parlant de dimensions molt més grans.
Clar, perquè estem parlant d'una comunitat, la ucraïnesa, que pot estar, em sembla que són unes 15.000, 20.000 persones aproximadament, els que estan instal·lats a Catalunya, em refereixo, per tant, diguem-ne que podrien tenir familiars o amics o coneguts aquests dies a casa nostra.
Sí, em sembla que parlem d'una comunitat d'unes 22.000 persones. Hi ha un municipi que és de les Noves Terres, que és Guissona, on hi ha una comunitat molt gran d'ucraïnesos, també per el que és el volum del municipi, de 1.000 persones, Llavors jo dedueixo que les persones que puguin arribar a marxar d'Ucraïna segurament aniran a buscar allà on estan els seus familiars. Per tant, realment estem parlant d'unes dimensions molt més grans i també amb competències, doncs, tenim competències relatives perquè tot el tema dels asils, doncs, és competència de l'Estat i això, evidentment, també dificulta una mica doncs, aquesta gestió.
Clar, hi ha hagut d'entrada aquesta atenció d'urgència per parar el xoc a través d'aquesta xarxa d'albergs. S'entén que és un acolliment d'emergència, no? O provisional, diguem-ne, per donar-los un lloc on es puguin estar. Ho dic perquè segurament s'haurà d'acabar buscant potser alguna manera més estable, no? De donar-los ajuda a aquells que decideixin anar amb familiars o amics, doncs segurament tindran aquesta via, però d'altra banda, segurament també us heu de plantejar què pot passar amb aquelles persones que us continuïn demanant ajuda i en previsió que potser aquesta acció militar a Ucraïna es vagi allargant en el temps, que és el que sembla indicar ara mateix que podria estar passant, no?
Sí, és evident. A veure, nosaltres tenim la sort de tindre la xarxa d'albergs i, a més, justament en aquesta temporada que estem ara, doncs no és temporada alta, però, clar, la xarxa d'albergs és una xarxa doncs, que ja tenen unes reserves fetes, per tant, en una altra època de l'any segurament ha estat més complicat. Però, a banda d'això, un alberg sempre és una mesura temporal per qualsevol cosa. Estan molt ben acollits, estan molt ben atesos, però no és un lloc per poder-hi viure. A partir d'aquesta primera acollida d'emergència que ha estat coordinant des del Departament d'Exteriors, que és els que tenen la relació amb el consulat, doncs ara, de fet, el govern de seguida va crear un grup interdepartamental entre els diferents departaments, coordinat per Igualtat i Feminismes, que és el que té les competències en temes humanitaris, i ara doncs, hem d'anar veient doncs, com ens coordinem també amb els contingents o que ens puguin enviar des de l'Estat i també en matèria de refugiats, doncs, hi ha una sèrie d'entitats, de Creu Roja, doncs, que també formen part d'aquest grup que també tenen aquestes persones. Per tant, com tampoc no sabem, i no sap ningú, de quin volum de persones estem parlant, sí que és important que com a mínim comencem a coordinar els canals. Perquè especialment a Catalunya, que ja sempre és un país amb molta tradició doncs, de voluntariat i amb molta voluntat doncs, d'ajudar la gent, aquesta bona voluntat també s'ha d'intentar canalitzar de la millor manera possible.
Clar, justament li anava a demanar això, no? Que si el govern havia fet ja aquesta tasca prèvia d'estar a punt, perquè és evident, veient les imatges del que està passant a les fronteres europees amb Ucraïna i aquest milió de persones que ja ha sortit i que continuarà sortint, que arribarà un moment en què Europa haurà de començar a distribuir, no? A aquestes persones, Catalunya ja ha dit que està disposada a acollir. La pregunta és, consellera, si ja ho tenen tot a punt en aquesta comissió entre departaments, no? Entenc que aquí entrarà Exteriors, hi entraran vostès, hi entrarà, si cal, fins i tot la Conselleria de Feminismes en aquesta relació amb el govern espanyol, però sobretot tenir a punt el contingent de com gestionar un cop aquestes persones, si arriben, puguin ser ateses, no? I acollides com cal.
Sí, de fet és una situació molt complexa i no només aquesta, és també la xarxa de salut. De fet, jo vaig anar dilluns a veure com estaven i també el secretari va anar a Comarruga el diumenge i ells ja començaven a demanar-nos doncs, això, no? Alguns de les persones que necessitaven un tipus de medicació determinada, que tenen nens i han d'estar molt temps aquí, doncs, per a escolaritzar-los, les universitats, pel que em consta, doncs, també s'han posat a disposició, i en el fons, si aquestes persones arriben i no és d'una manera provisional, com fins ara havíem acollit les persones aquestes de l'Albert, perquè això, no? Estaven aquí de viatge, de sobte ens deien que tenien els pots desbloquejats i és una ajuda molt d'emergència. Si les persones doncs, que arriben ja arriben per un període més llarg de temps, doncs s'han d'activar pràcticament tots els departaments. I per tant, doncs, bueno, estem treballant en això perquè tampoc no és fàcil, tampoc no sabem en quin volum de persones estem parlant, ni tampoc de les ajudes que podem també disposar per poder-hi fer front, doncs, bueno, però almenys el govern sí que ens estem reunint i estem mirant d'analitzar doncs, tots els escenaris.
Entenc que la decisió europea d'ahir d'agilitzar permisos de residència, de treball, de seguretat social, és a dir, atenció mèdica, és una decisió important que també des del punt de vista com a govern els facilitarà, no? Tot el que serà la gestió i l'atenció a aquestes persones.
Sobre el tema de salut, de fet, el conseller de Salut ja va activar de seguida una targeta, que és el que hi ha a nivell provisional, perquè aquestes persones doncs, ja poguessin ser ateses des dels serveis sanitaris. Sabem que aquí la solidaritat és universal i és universal per totes les persones doncs, que estan allotjades o que estan aquí a Catalunya. No? I sobre el que comentaves de l'ajuda aquesta europea, doncs sí que és veritat i sí que és veritat que pot facilitar el fet de que aquests ciutadans, insisteixo, si la seva voluntat és romandre a Catalunya, bueno, qualsevol país d'Europa durant un temps, doncs que se'ls pugui agilitzar els permisos de treball justament perquè puguin treballar aquí. Jo crec que això és el més important, perquè la principal ajuda que podem arribar a donar és que aquestes persones doncs, puguin treballar.
I sobretot perquè quan en l'atenció social, quan es parla, no?, parlem amb les persones que estan sobre el terreny, sempre ens diuen, no?, la gran problemàtica, diguem-ne, és quan has d'intentar ajudar persones que estan al marge del sistema, no?, és a dir, que a través de la documentació que no la tenen en regla, evidentment, es dificulta molt aquesta ajuda i, per tant, que Europa, diguem-ne, clarifiqui la situació legal de totes aquestes persones, també segur que agilitzarà tots els mecanismes, a banda dels que es puguin posar en marxa, ja els que existeixen sempre, no?, perquè es puguin aplicar o hi puguin accedir amb la màxima facilitat o celeritat, com a mínim.
Sí, és exactament això. Les persones, justament, diem que tenen una situació administrativa irregular, però que és la situació administrativa, no ells, pobres, tenen molts problemes, i problemes fins i tot per poder llogar pisos, perquè com que no tens paper, doncs, bueno, estàs absolutament limitat, per això és bàsic doncs, que s'hi ha d'arribar doncs, tanta gent que puguin tenir aquesta situació administrativa regularitzada per poder fer i poder doncs, tenir doncs, una vida normal, bueno, no serà normal perquè estan vivint una situació molt excepcional i a més molt preocupats per les seves famílies, però vull dir, com a mínim puguin viure en les màximes condicions doncs, aquí en el nostre país, perquè si no, que és el que ens passa doncs, a les persones que tenen una situació administrativa irregular o quan parlàvem sempre dels joves migrats sols, que quan feien 18 anys doncs, ja no tenien aquests papers, doncs l'únic que els pot ajudar és la beneficència i nosaltres la beneficència l'entenem amb aquestes ajudes excepcionals, però el que volem és ajudar a la gent a que puguin viure doncs, dignament i insisteixen la vida digna, doncs al final la cara portant doncs, poder treballar i tenir un salari evidentment digne.
Avui fa 9 dies que va arrencar aquesta guerra a Ucraïna per decisió de Rússia, 9 dies que ho han canviat tota Europa, que ens han posat davant d'aquesta crisi migratòria de refugiats, com feia 75 anys que no es veien al continent i que ha obligat, evidentment, a mobilitzar-se també el govern de la Generalitat i en concret el Departament de Drets Socials, conselleria a la qual n'està al capdavant Violant Cervera, que avui ens acompanya en directe. Consellera, una acció aquesta, la del govern en aquest sentit, que ha coincidit en un moment, en una setmana, en la qual els esforços, en principi, de la conselleria s'havien de centrar en explicar que finalment sí, a Catalunya començaran a arribar aquests fons europeus Next Generation tan llargament reivindicats, que en el cas concret de la seva conselleria crec que són una mica més de 1.000 milions d'euros aproximadament i que suposaran una autèntica revolució, no? Un canvi molt important en la capacitat d'ajuda tan important ara sortint d'aquesta crisi de la Covid-19 al marge, diguem-ne, del que ara pugui arribar per aquest conflicte a Ucraïna.
Doncs sí, la veritat és que era una qüestió personal el poder anar a explicar, sobretot sobre el terreny, en què consistien aquests fons europeus. Durant les xerrades el que expliquem és que se n'ha parlat molt i a més han aixecat moltíssimes expectatives i jo sempre tenia la sensació de que moltes entitats, vull dir, molta gent del sector, molts ajuntaments, tenien la sensació de que no hi havia prou informació i que, doncs, que serien uns fons que podien passar de llarg justament per aquesta manca d'informació. Nosaltres des del departament fa molt de temps doncs, que treballem i que treballem en fer unes bases que a més siguin els màxims efectives possibles, tenint en compte que com que són fons europeus sempre és tot molt més restrictiu i no, moltes de les qüestions doncs, no les hem pogut decidir el departament, però sí que tenia clar que fos el que fos, doncs, les bases que sortissin les havíem d'explicar amb temps perquè tothom pogués preparar-ho i es poguessin presentar doncs, els màxims projectes per després poder escollir doncs, els millors projectes que ens han d'ajudar una mica a fer aquest canvi de paradigma. Jo crec que els fons ens han de servir una mica per això, perquè estan, jo crec que estan ben dimensionats les sis línies que venen més encarades al Departament de Drets Socials amb l'ajuda de les persones, perquè van molt dirigides sobretot en aquesta promoció de l'autonomia personal, perquè els ciutadans doncs, puguin romandre les seves cases el major temps possible. Però també estava molt preocupada per la banda dels fons europeus d'habitatge, que són 480 milions d'euros, i que amb aquest termini de temps, perquè ara està tot acabat el 26, hem de poder rehabilitar més de 60.000 habitatges. I això ja són petites subvencions a ciutadans, que vaja, jo tenia clar que si no els explicàvem, doncs no hi arribarem.
Sobretot perquè aquesta rehabilitació dels habitatges és una qüestió, consellera, que ens acabarà interpel·lant a tots com a societat, perquè, si no m'equivoco, el govern actuareu de manera directa en algunes comunitats de veïns que per les condicions, diguem-ne, i per les característiques de la gent que hi viu i per la situació econòmica no podríem fer front a aquesta rehabilitació i que, per tant, com a govern hi actuareu directament i sereu vosaltres els qui tirareu endavant com a govern aquesta rehabilitació, però després hi ha tot aquest gruix de ciutadans que vivim en edificis que ja fa molts anys que es van construir, que ens sembla que estan bé però que no són sostenibles encara, que els hem de començar a rehabilitar i que podrem optar a aquestes subvencions, no? Que, per tant, aquesta rehabilitació és molt important a tots els nivells.
Sí, sí. De fet, la partida és de 480 milions d'euros, que és per la rehabilitació molt dirigida a l'eficiència energètica. Per tant, jo sé que faci una crida que els ciutadans, tot i que serà cofinançat, des del Fons Europeu que es finançarà una part i l'altra part doncs, l'hauran de finançar els ciutadans, jo sí que animo que això a la llarga el que es pretén és que també hi pugui haver un estalvi energètic, per tant, és com una espècie d'inversió. Per fer-ho possible, i a més a més aquestes reivindicacions seran en habitatges, edificis, per entendre'ns, i barris. Barris vol dir un conjunt d'habitatges, no? I per fer-ho possible i per fer-ho fàcil, doncs som signats en convenis de col·laboració amb administradors de finques, amb col·legis professionals com els d'arquitectes o d'aparelladors, i a més per poder fer aquest cofinançament, doncs també amb el Consell d'Autonomia vam signar un conveni amb 10 entitats financeres perquè també ens ajuden una mica en aquesta tramitació. I com bé deies, clar, nosaltres tenim el topall de que has de poder arribar com a mínim a més de 60.000 habitatges. I dintre d'aquests 60.000 habitatges, el que sí que nosaltres veiem és que pot haver també una part de tots els ciutadans que les seves doncs, condicions de vulnerabilitat doncs, no poguessin fer front a aquesta rehabilitació, doncs per situar si aniríem dintre del cos. I el problema és aquest, que quan hem d'arribar a 60.000, doncs no, segurament doncs, no podríem arribar al màxim d'habitatges possibles. I després hi ha una altra partida que considerem que és molt important, que és la de 160 milions d'euros, que és per la construcció d'habitatges en sòl públic dedicat a lloguer social.
Això és el que li anava a demanar, no, consellera, que hi ha aquesta assignatura pendent que s'ha explicat sempre, no, pel que fa a la vivenda social a casa nostra, que sempre se n'ha construït poca i la poca que es construïa sortia en aquests formats de venda, no, i que al final eren vivendes que es venien a preus protegits però que tard o d'hora acabaven entrant al mercat immobiliari convencional i que ara i a partir d'aquests fons que començaran a arribar, aquest model ha de canviar i canviarà.
Sí, és una mica el que deia, més enllà de que evidentment els fons no ens solucionaran tots els problemes que tenim, i en aquest cas els habitatges segur que no, com tampoc els altres, els socials tampoc, sí que és veritat que el que crec que faran els fons és a canviar aquesta imatge, doncs, en aquest cas, per exemple, de l'habitatge. A Catalunya tenim més la costum de la compra en lloc del lloguer, que en canvi disposaran a disposició, amb aquests 160 milions d'euros, es podran arribar a construir fins a 4.000 habitatges que posarem que es posaran a disposició del lloguer social o del lloguer assequible amb la voluntat de que el 5% també pugui anar destinat a persones joves. No? Per tant, és una petita passa, no és la definitiva, perquè estem molt vistos d'habitatges de lloguer social, però sí que jo crec que serà un revulsiu per anar tirant petit a petit.
La consellera de Drets Socials, Violant Cervera, parlant d'aquests fons Next Generation que arriben finalment a Catalunya, com es canalitzaran a través de la Conselleria de Drets Socials. Parlava, per cert, d'aquesta rehabilitació d'edificis que ens acabarà afectant a tots i que s'hauria de fer a través de l'ajuda d'aparelladors o arquitectes tècnics d'enginyers d'aquí a uns 30-40 minuts aproximadament, l'Ariadna Campins, que és consultora en rehabilitació del Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes i Enginyers de Barcelona, ens acompanyarà també en directe per ajudar-nos com a ciutadans a situar-nos exactament del que implicarà aquesta rehabilitació, com fer-la, quin cost tindrà, quant de temps trigarem en amortitzar-la, etc. Consellera, gràcies per haver-nos acompanyat aquest matí i molta sort.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé. Una abraçada. Violant Cervera, consellera de Drets Socials, en directe al matí a Ràdio Estel. Va, fem una pausa per la publicitat molt breu i entrem ja en temps de tertúlia.
Ràdio Estel.